Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Ja sap presos que no han de sortir d'aquí. Com ara que el nou kèfir d'Activia, a més de tenir probiòtics, és un esmorzar. Deliciós.
El nou kèfir d'Activia patrocina Que no surti d'aquí.
Passen 7 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui amb gorra, eh? A mi em deien que era com de mala educació quan era més jove. El tema d'anar amb gorra en espais tancats, i crec que això ja ha passat.
La Marta és més diplomàtica amb el tema dels codis de vestimenta, ja se la veu, ja fa cara, com volen dir, treu-te la gorra.
No, jo no t'ho diré, això. Jo haig d'acceptar que els temps que vivim ara són més moderns.
D'obrir la ment, Roger.
Hem acceptat la gorra perquè és que jo en tenia una al cotxe, també.
Ah, vés-la a buscar.
No, però no, pel tema aquest, dic, no,
no
pots fer
mi,
programa amb la gorra.
Mi,
no, si no és per...
Mira, me la rellisca.
Hi ha altres ràdios on no pots ni anar amb pantalons curts.
Sí.
Bueno, hi ha empreses amb codis de vestimenta molt concrets.
Jo avui porto una faldilla.
Bueno, és que...
Que no se'n veu l'úter de miracle.
Tot el que guanyes per dalt, ho perds per baix.
Exacte.
De tèxtil, és veritat.
A mi m'agrada desafiar els codis de vestimenta expressament. Ahir amb botes de munyivaques, avui amb la gorra i una faldilla curtíssima.
A veure quines sabates portes avui, què gastem?
Vigila, vigila, aixecant la pota. Mare
de Déu. Oh, nena, these boots are made for walking, eh?
No, bueno, no.
No?
Bueno, costa no, perquè molt, caminar.
És veritat, aquest taconarro.
10 centímetres de tacó porto avui.
Déu-n'hi-do.
És el màxim que puc, si no ja no, ja caic endavant.
Escolteu-me, tenim una última hora. Vull dir que posem-nos-hi ja.
Que baixi perquè... en Joan Bota! En Joan Bota fa molt que no el veiem, el nostre...
No, home, no.
El
vam veure ahir.
Ahir o abans d'ahir.
Jo no el vaig mirar.
Abans d'ahir era diumenge. Ahir sí que va baixar.
Jo no el vaig mirar perquè...
Portava una camisa amb els
M'agrada tant que em poso nerviosa si me'l miro massa.
Tu diràs, perquè,
sí, perquè
ahir vam obrir
no baixen, Joan,
un cas...
O sigui,
ja el cobreixo jo, no pateixis, Joan, ja baixaràs. El xef David Muñoz s'ha pronunciat sobre la suposada crisi amb la periodista Cristina Pedroche. La Marta ens ho explicava ahir, fa més d'una setmana que el rumor sobre una possible ruptura entre aquests dos són cada vegada més creixents. La parella fa 10 anys que van plegats, tenen una nena de gairebé 2 anys i n'esperen una altra, perquè efectivament us recordo que la Pedroche està embarassadíssima. Ara mateix, però, la Cristina està vivint a casa els seus pares a Vallecas, embarassadíssima i amb la nena, i mentrestant ell viu en un hotel.
No ho tenen...
Se això, suposa, diuen sí, els mitjans.
No ho acabàvem de tenir clar. La revista Hola això no ho acabava de confirmar, tampoc.
De fet, segons la revista Hola, tota aquesta gestió, aquest fet, no, que ella estigui allà sense ell, és perquè s'està gestionant un trasllat de casa.
Clar, no hi caben tots.
Al cap de setmana, la Cristina ja va mig desmentir la ruptura i ahir va ser el torn d'en David. Ell arribava a Madrid després d'un viatge de feina al País Basc i va parlar amb els companys de l'agència G3.
David, buenas tardes. Perdona que te moleste. ¿Qué tal el viaje?
Maravilloso.
¿De vuelta por Madrid?
100%.
David, lo siento mucho, pero te lo tengo que preguntar. ¿Se ha hablado estos días de una posible crisis? No sé si...
Sí, nos hemos separado.
Uf. Hem trencat.
De
fet, per mi la traducció és sí, ens hem separat.
De fet, és que tens raó, és aquesta la traducció.
I a part, crec que podríem interpretar aquesta frase literalment, perquè sí que s'han separat físicament.
Absolutament.
Això sí, clar, viuen a llocs diferents. Sí,
exacte,
sí, clar.
I jo crec que ell és un perfil de famós que tot aquest tema de la premsa, del cor, etc etc, no li acaba de caure bé. Llavors, crec que està entrant en una espècie de joc, de burla cap als companys periodistes...
Està vacil·lant, no?
Que està vacil·lant, exactament.
Val.
Llavors, jo crec que no ens l'hem de prendre superseriosament, o com a mínim ens hem d'agafar aquestes paraules de manera textual. Sí, estan vivint ara mateix separats.
Clar, això s'està interpretant des dels mitjans digitals de dues maneres molt diferents, no? Perquè jo estava llegint la Quora aquest matí...
Els mitjans, hi ha un tipus de mitjans
i
que
dius,
són uns
ostres,
marranos i són molt poc professionals, que agafen i, clar, si cites textualment aquest
clar,
titular...
Clar, vull dir que escrit, sense el to...
I tu només veus el clic sense el to i sense conèixer el perfil també de que és el Muñoz i sense veure el que escoltarem ara, que és el que hi ha després...
Val.
Si tu no tens això, és veritat que penses, ah, ho han deixat, però, bueno, també...
Mira, no facis parlar. Tenen una filosofia, que és el pesca-clic. el clickbait.
Ah, clar.
Nosaltres
no, jo
també
l'hem passat
fet,
fins al
una
fons.
Cosa, aquí també hem de mirar-nos lo nostre, aquí hem fet clickbait. Moltes
sí.
vegades
de la diversió i jugant, Marc.
Ah, sí,
sí,
això sempre.
Sí, no, home, no, autocrítica sempre, però vull dir que jo, si he entrat a la Quora, m'ho he llegit tot i m'ha quedat amb la sensació que efectivament ho havien deixat. Ara veure, com dius tu, sentir
no,
la segona part.
No, ell no ha dit hem tallat. Ell diu, sí, ens hem, separat, però també perquè jo he anat de viatge i ella s'ha quedat aquí. Això és una separació, també.
I més enllà d'aquesta lectura textual, que també pot ser... O sigui, que no té per què implicar que realment ho hagin deixat. Més enllà d'això, és veritat que jo crec que tothom ho interpreta com que ho diu amb un to d'humor i, com deies tu, Marta, vacilant una mica tot aquest joc de la premsa del cor, no? Intentant treure ferro fins i tot a la situació, o almenys així és com ho interpreta la companya de G3, que segueix collant, eh?
David, no sé si... Has utilizado el humor para...
Ya te he contestado, ya te he contestado.
Bueno, ¿cómo estáis? También tenemos que preguntar a ti.
Muy bien.
Deseando que llegue ya el momento.
Es que no hablo de mi vida personal, perdón.
Lo siento. Que vaya todo muy bien y disculpa.
Gracias.
Adiós.
No parlo de la meva vida personal. Jo últimament estic desconnectada i estic una mica confosa, però em resulta estrany que digui això perquè, segons on tinc entès, en David Muñoz és el mateix que acaba de publicar un docu-reality a Netflix i que fa 10 anys que es passeja per platós de televisions amb la seva dona i que ensenya constantment la seva relació a les xarxes. Dec ser jo com me l'interpreto, com que sí que parla de la seva vida privada.
Explícitament fent portades de revista i això, no, però sí que ens han anat donant pinzellades de com és la seva vida.
I que
clar.
No cal fer una portada de revista per parlar de la teva vida personal. En el moment on tu fas promoció de la teva dona, de la gran feina de la teva dona, que és presentar les campanades
sí,
cada
sí,
any, posant-te tu
vestit.
El seu vestit...
Sí, sí, sí.
En qualsevol cas, per mi queda tot una mica a l'aire, perquè com diu la Marta... Per mi gairebé que ha estat desmentint la crisi amb aquest to burleta, com volem dir, com traient-li ferro, que en realitat és la mateixa estratègia que va fer servir Cristina Pedroche.
A tapear de divendres passat.
Des de la ironia,
sí.
No?
Uh-huh. I a part els seus companys també hi van entrar, que són amics de la parella, vull dir, el Miqui Nadal, el Dani Mateo, tots aquests són part de la colla també, i que de fet reforçaven el discurs de la Pedroche d'ai sí, jo he parlat amb el David i diu que està molt molest o que està molt trist, no sé què.
I que estic soltera i no sé què.
Tots plegats juguen aquest joc de fer cunyeta.
Per mi això no és una
no
declaració
és
clara. Per mi, si realment no estàs en crisi, dius no, estem superenamorats i tot segueix en ordre.
Clar, estic perfecte. Si no
veritat... sempre aquí al programa. Com desmentir que estàs en crisi? Penja una foto a Instagram fent-vos un petó o fent-vos, jo què sé, una abraçada i així tots plegats callarem. I no ho estan fent.
Per això anem xerrant.
I la Pedroche va contestant comentaris de les publicacions del seu Instagram, de gent que li pregunta, jo què sé, d'on són aquests leggings, però en canvi els comentaris de què està passant, perquè estàs a casa teva, etcètera, etcètera, això no contesta. Si és tan senzill com dir, estic a casa dels meus pares perquè ens canviem de casa, com és que no ho està dient?
I per mi, jugar en aquesta línia humorística és la manera perfecta de respondre sense dir res. Perquè ara dir estem superbé, quan en realitat estan passant una crisi majúscula,
bueno,
fa de molt mal comentar.
Temps.
Però
temps.
Tampoc admetràs que estàs tenint una crisi.
També és veritat que potser
no
ni ells saben com estan.
Clar, és que
per
pot
això,
passar això.
I jugar amb aquesta línia, doncs distreus.
Clar, guanyes temps.
Et diré que em fa pena la Pedroche, eh? És un titular gros, aquest.
Home, no m'estranya.
Però és que, escolta'm, està embarassada, eh? Sis mesos, encara li queden un trimestret ben maco.
O sigui, realment
amb
és un quadro.
Una nena, vull dir, és un quadro.
Sí, sí.
I perquè jo he anat veient el documental i aquest senyor, mira què vols que et digui.
Hem rebut molts missatges de gent que diu mireu-vos el documental
sí,
perquè
sí, sí,
en
sí.
David, a criteri dels oients, diu, és un element que Déu-n'hi-do.
Però és
una
peça.
Que marxa a les 8 del matí de casa, torna a les 12
sí,
de la nit.
Sí, sí.
És que pensa que estan en una situació, més a més, que encara que aconsegueixin fer-ho de la manera més adulta possible, que es divorciïn com si estiguessin al 2200, amb la millor gestió, amb tot l'efecte, amb tot el... És que tot i així... segueixen tenint un quadre allà muntat impressionant. Vull dir que, pobres...
M'agradaria saber com es reparteixen el tema de les tasques, el
bueno,
tema de la criança, bueno. Seria molt interessant.
Bé, seguirem aquesta carpeta perquè té pinta que s'anirà actualitzant en les últimes hores. 10 minuts per 6. sobre un quart d'una del migdia. Deixeu-me obrir ara una carpeta, que és la carpeta de la Núria Tomàs, i no acabo de tenir clar si n'havíem parlat mai de la Núria.
Ja havíem parlat.
Pel sí. record d'aquest programa, per sempre, menys per en Roger, que, com
sí.
sempre,
jo esborro
que
cada...
estem problemes de memòria,
cop a la setmana.
La Juliana va fer un TFG de cum laude analitzant tota aquesta família. L'imperi Tomàs, les relacions que hi ha per aquí... entre tot el famós de Catalunya.
Queda tot molt ben
Totalment.
Lligadet.
És veritat que vas explicar, bueno, la història d'Enrique Tomàs,
que és el
pare, l'empresari dels Pernils, que està casat amb la propietària d'Inaut, que és una clínica d'estètica, que és l'Elisabet Álvarez, i n'havíem parlat. I de la Núria no tenia el record.
Sí, és més jove l'Elisabet que la Núria. Aquest és un detall que a mi m'agrada de tant en tant també anar deixant.
Molt bèstia.
La Núria té 37.
I l'Elisabet en té un parell menys.
Però de la filla de la Núria Tomàs sí que n'havíem parlat perquè havíem explicat que la seva antiga parella havia estat Gerard Piqué.
Exacte.
I que encara
Correcte.
Li pregunten sobre el tema. I quan va passar, per exemple, tota la polèmica de la Shakira, encara hi havia moments que li deien què, per què... I ella també era com de dir fa 15 anys que no estem junts. Yeah.
Exacte.
Bé, el tema és que la Núria acaba d'anunciar que ha estat mare per tercera vegada, per tant, família numerosa, en aquest cas d'una nena que es diu Anae. Ho ha fet públic al seu compte d'Instagram amb una vintena de fotos. Jo no sabia que se'n podien pujar tantes amb un carrossel.
Potser no cal, eh?
19, concretament.
Jo crec que és
19.
Molt important, en general,
hi ha un moment
saber
que hi ha...
renunciar en aquesta vida.
Bueno, saber triar, editar, deixar davant d'algunes fotos...
Nosaltres també voldríem parlar de tot. I de vegades hi ha coses que, mira, que queden allà en el tinter. Doncs també no cal... Sobretot perquè aquí s'han compartit fotos que jo considero que haurien de quedar per al record familiar,
a la
intimitat.
Clar, aquest és un,
no
aquest és un tema delicat.
Tot.
És a dir, ens ha donat tots els detalls de com ha anat. Per una banda, ens ha explicat que ha nascut per cesària, la nena, i, de fet, és el que tu deies, Juliana, que ha compartit la foto del moment exacte, tot i que ha avisat a la descripció dient... aquesta foto és només apta per als valents. I llavors et trobes amb una foto que no deixa de ser única, però sí que és impactant, que evidentment l'hem pixelat nosaltres, que és el moment en què la criatura surt de la panxa en el quiròfan i els metges doncs, l'estan acompanyant amb el cap.
Que en el nen li veus tota la cara, tot està ple de sang.
I hi ha molta sang.
Per mi és la típica foto, que és segurament molt bonica per ells, que deu ser un record molt bonic del naixement de la seva tercera nena, la fots en l'àlbum. I tanques l'àlbum i el deixes en un prestatge. I quan ve un amic, si vols, l'ensenyes. Però això no s'ha de penjar a Instagram.
Però igual que el primer pla de la cara de la nena.
No, clar, per mi és el més greu, eh?
És que és la primera foto d'aquest carrusel.
Sí, sí.
I a pràcticament a totes les 20 fotos apareix la nena, que li veiem perfectament
sí,
la cara, i també surten
els
germans.
Els fills, els grans.
Els germans,
també. Hi ha una exposició brutal de les criatures, però, clar, fins al punt que la nena estigui naixent, literalment, i que ja li estiguis fent una foto i la publiquis a Instagram, amb l'afegit de que realment és una foto que, com diu ella, és pels valents. Hem de saber, de veritat, és molt important fer sacrificis. I jo ja entenc que ella vol ensenyar aquesta foto. Clar, jo també voldria ensenyar les meves tetes i no les ensenyo.
Bé, és un...
No, sí, per sí, mi, sí. No acaba de ser el mateix.
Sobretot perquè les meves tetes tinc el consentiment
teves,
de
ensenyar-les. Són teves, les teves criatures.
Efectivament.
I són majors d'edat, les teves tetes. Vull dir, saps què ho he dit?
Sí.
Molt estrany, això, que acabo de dir.
Una vegada li vaig ensenyar les tetes al Roger i ni es va enterar.
No
sí,
me les vas ensenyar.
Viatge, eh?
Se't van sortir com per error.
No, perquè no. Estava mirant...
Bueno, sense voler,
no,
vull dir.
No se li van sortir per error, Roger.
Bueno, no me les volies ensenyar, tu.
No, tu i jo ens estàvem mirant al mirall.
A un mirall.
I feia tants dies que estàvem convivint. La Marta, evidentment, s'estava acabant de planxar els cabells, o vés a saber què. I
era
ens estàvem
estiu,
com mirant, allò
estiu.
Que un es mira una mica la cara, l'altre tal, i jo vaig voler veure com em quedava el biquini, però no portava biquini sota en aquell moment i no hi vaig pensar. Llavors em vaig aixecar la samarreta per mirar i va resultar que anàvem les tetes en l'aire. I el Roger ni se'n va adonar. I ens estàvem
no
mirant els dos al mirall, ho hauria d'haver vist.
Perquè tu les pixeles, les tetes.
Sí, 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 automàticament el meu cervell pixela segons quines.
Hi ha altres tetes que les veus.
Jo he vist algunes tetes. El meu cervell m'ha permès veure algunes tetes.
Però tu...
I... No anirem per aquí, no anirem per aquí. No anirem per aquí.
Com et va la vida, Roger? És
molt
que fa
bé.
Molt que no parlem d'això.
Últimament lliga. Ja, però això no ho podem comentar.
Això ja no és últimament. Això és ja...
Això és una cosa privada meva que no vull que es comenti a la ràdio.
És que s'ha venit canvis.
Però per què a mi no se'm notifiquen aquestes coses?
No, perquè primer ho haig de pair jo els canvis.
Ah, és veritat.
Però diu que potser no...
No?
Recordem, pels despistats, que és la Núria Tomàs. Ja sé que ho sabeu,
com
perquè n'havíeu parlat.
Com és que ho has fet desordenat?
Per què desordenat?
Perquè primer hauríem haver hagut d'explicar qui és. O sigui, primer has explicat tot el què i ara ens expliques qui.
Primer la notícia i ara una mica de fons de què hi ha al darrere.
A tot això tu i jo ja hem dit qui era.
Sí, però
igual.
Per això dic, ho hauries d'haver fet primer.
Pels més despistats i per la gent que no presta atenció.
S'ha d'estar molt despistat perquè ho hem explicat fa 3 minuts.
Nascuda a Badalona l'any 1987, en farà 38 aquest any, té 75.000 seguidors a Instagram i he vist que el seu dia a dia deu ser molt atrafegat perquè és propietària de dues empreses que ha fundat ella, una és una agència de comunicació i l'altra és una marca de roba, i tot això ho compagina amb un càrrec directiu a l'empresa familiar, la dels Pernils, d'Enrique Tomàs, on és consellera delegada.
Deuen tenir una feinada perquè està tot Barcelona patat d'Enrique Tomàs.
No.
Que dic, deu haver-hi altres botigues també de Pernil, deixem una mica de marge.
I llavors, no ho recordava, evidentment, perquè no recordo res, però ara fa 3 anys la Núria es va autoproduir un documental on explicava la seva vida.
Cert.
Era un documental que no es podia veure a les plataformes i que tu havies d'entrar a la seva web, pagaves 15 euros i llavors et podies descarregar els capítols.
A la seva web vols dir la web de la Núria Tomàs?
Sí, Núria Tomàs.
O sigui, tot produït.
.com o .cat o punt no sé què. No sé com eren. Clar, fa 3 anys.
Vols dir que va fer molt èxit, això?
No, però he aconseguit trobar un fragment d'aquest documental.
Hola, soy Núria Tomàs. No sé cómo he llegado a acabar rodando mi propia serie, pero sí, sí. Puedo decir que soy carnicera y charcutera. Tuve como dos puntos de inflexión en mi vida, en mi adolescencia. A los 21 años me pasó algo que cambió totalmente mi vida. Yo siempre digo que parte de mi inocencia se quedó allí. Algo por lo que mucha gente me ha conocido, o más de lo que más se ha hablado, en este caso a nivel público de mí, apareció un amigo mío en mi vida que hasta ese momento habíamos sido amigos y nos convertimos en pareja.
Aquest fragment explica un moment molt delicat de la seva vida, perquè no sé si ho sabíeu, però abans d'estar amb en Gerard Piqué, la Núria tenia una parella, i en el documental explica que es va suïcidar el seu nòvio, quan ella tenia 21 anys. Llavors van venir, evidentment, uns mesos molt complicats, i en aquest procés, qui la va ajudar molt va ser un amic de la infància amb qui tenien molta confiança. Aquest amic era en Gerard Piqué.
No ho sabia, això.
I a partir d'aquí, de l'amistat i d'aquest dol que en Gerard va ser al seu costat, doncs van acabar convertint-se en parella, que va ser una relació que va durar fins a l'any 2010.
Que va haver una mica de solapament.
Que va haver una mica de waka-waka, una mica
bueno,
de mundial.
S'ha d'entendre tot.
I Gerard es va enamorar llavors de la
seva filla. De vegades se t'ajunta tot, eh?
Que, per cert, la Núria també va ser parella d'en Jorge Lorenzo, del pilot de mut.
Ah, és veritat. És veritat. Després d'en Piqué, això
diria
va ser.
Que sí.
Després d'en Piqué. Bé, la vida segueix, i ara, 15 anys després de tot allò, la Núria està feliçment casada amb l'Agus Puig, que en principi no us ha de sonar, però sí que us sonarà la seva empresa, perquè és la persona que ha inventat això de Agua Kilòmetre Zero.
Jo no sé què és això.
Sí, a molts restaurants.
Soc verge.
No,
ah, sí,
vas a molts restaurants i et porten una ampolla d'aigua com ja oberta, que diu Aigua Kilòmetre Zero.
Què vol dir? Que és de l'aixeta.
Que és com
lo de Robinet.
Filtrada.
Filtrada, i deu vendre els filtres, però és l'ampolla aquesta que et posen a taula.
A mi m'agradaria que m'avisessin, no?, que l'aigua és així, perquè jo...
No t'agrada aquesta aigua, eh?
No t'agrada ben embotellada.
Tu vols
que sigui
allà...
de quilòmetre 15, com a mínim.
Font Vella, Font Vella Arial 12,
que si te la poden dur des del Japó, millor que millor.
Mira, no és veritat, això, eh? Però aquí cadascú té les seves manies.
I ara fan...
Jo noto el canvi.
Jo també.
Val.
I també ara...
En canvi, tenen... jo que podria beure aigua d'un bassal, em seria igual.
Tu beuries aigua de la claveguera?
Per mi, l'aigua fa molt sempre el mateix gust.
Molt més sostenible el teu, eh?
Saps
que
ja és
la Marta, que estem plàstic, ens l'han de dur de
ja
Ribes.
Ja ho sé, nois. És que estic intentant canviar-ho. Però el que passa és que...
Saps quan vas a les Balears que et diuen no beguis aigua de l'aixeta, que està salada i no la neteja...
Tu, sense cap mania,
cap diferència,
eh?
Jo.
Tu agafaries el Balibeli aquest, eh?
Segur.
Sí, he agafat
ja el Balearbeli, segur.
El Balearbeli, sí.
Però és que és veritat que, a més, us recordo que fa pocs anys va haver-hi un canvi de normativa i ara, obligatòriament, tots els bars, tant de servici ho demanes, gratis, aigua de l'aixeta en un botell.
Però tota la vida, pràcticament.
No?
No,
i que ho van haver de regular perquè hi havia una època que tu deies, em poses una mica d'aigua, no em vas a... No, això no ho fem. Has de pagar 3 euros per una ampolleta.
És obligat, és obligat.
Faré venir la policia. Serveixi'm immediatament un got
aquest
ple d'aigua.
Aquest tipus de clienta.
De la pica fastigós, sí. Que després estaré tota la tarda cagant. Gràcies.
Enhorabona a tota la família Tomàs.
Ja es borra les fotos.
Que són família
Núria,
nombrosa.
Sisplau.
I res, que enhorabona. Marc Andreu, ja pots venir cap aquí perquè estem fent un canvi d'esqueleta a temps real.
Marcos, per què? Fa tant de temps que està esperant.
No, perquè...
jo he vist en Víctor, passa per aquí.
Sí,
està allà aquí, amb els seus amics.
Està a punt d'arribar en Víctor, que hi ha un parell...
Que van tots amb camisa o amb, de suadores de Nut Project sempre.
Perquè hi ha...
Dos perfils d'amics, eh?
A mi sempre que em diu, hi ha un amic meu que li agrades una mica i m'ensenya una foto... Sempre són tios descamisats fins al melic.
Bueno, són nois que d'esquena semblen Pau Cobercí tota l'estona pel pentinat i per tot. Bé, de seguida parlem amb en Víctor Navarro perquè, per una banda, la Núria Cunillera ja està millor d'una intoxicació que va patir fa uns dies.
Beli.
Ens explicarà què va passar. No sé si va ser un tema d'aigua o un tema de marisc. I també que la Lewandowski ha parlat a Vanitatis en una entrevista molt llarga i explica com s'està adaptant a la ciutat de Barcelona.
L'encanta Barcelona,
li
ja
encanta,
ho sabíem.
Perquè pot anar amb malles sempre.
Sí.
I ella és com jo. Està contenta perquè pot saltar-se les normatives de vestimenta.
És com tu, però alhora no és com tu, perquè tu no gastes gaire malla.
Et sorprendries, Marta. Jo de tant en tant una malla per sortir a passejar pels meus camps, a xapollejar... Va perfecte amb la bota d'aigua, la malla, eh?
Ah, m'encanta, sí.
Marc Andreu, molt bon dia i bona hora.
De veritat que existeix.
I és preciosa.
És que tu tens molt poc lèxic, Marc, i tu hauries de treballar.
Sí, hauria de llegir. Estic esperant que arribi l'assistent en català.
Crec que últimament, fent una mica més d'autocrítica, som un punt d'ús amb en Marc Andreu.
Crec però que perquè ell és dur a nosaltres fora d'antena.
Clar, però és que en antena no ho és. Llavors, l'audiència, clar, pensa, aquesta gent li està fent mòbing, en Marc Andreu.
Clar,
llavors, no coneixen, no coneixen
perdó.
Les nostres dinàmiques, però és veritat que penso que
són dinàmiques absolutament tòxiques. Sí,
no, perquè ell diferencia molt l'antena de la vida privada i nosaltres ja se'ns ha esborrat aquesta línia, que ja no sabem on parem.
Mira, demà, no hi ha fronteres aquí.
Demà presentaré a Ona Llibres, el llibre del Jair Domínguez, dels Xiprers.
Hòstia,
molt bé.
Gran llibre, me'l vaig llegir, Marc Andreu, i te'l recomano perquè crec que et pot agradar molt.
Quina
i aprendràs molt.
Quina pila de llibres que tinc pendents, eh? Perquè els Jocs de la Fama, el nou, també me'l vull comprar.
Ah, i l'assistenta sortirà d'aquí no res, en català.
Ah, sí, surt en català ja, eh?
Mare meva.
Ja. Demà a quina hora, a casa del llibre, amb en Jair? Potser vingué.
Crec que és a Ona Llibres, eh?
Ah, perdona. Marc Andreu, tenim
estrenes
a 7 de la tarda a Ona Llibres amb en Jair i el seu nou llibre.
I demà també s'estrenen coses a 3Cat. Si després de la presentació vols veure-les, Epic Nails, que torna amb una segona temporada.
Hem tornat, bitches! Epic Nails obre de nou les portes del seu saló.
3Cat un programa realment meravellós, que és aquest concurs per buscar el millor manicurista de Catalunya, que presenta Sofia Coll, i que són 6 episodis que es podran veure tots a la plataforma 3Cat ja demà. Realment, és aquests realities de Netflix, però fet en català, que venen molt de gust veure perquè no penses en res més i estan molt ben editats, molt picadets, supergraciosos, a més.
Millor que l'última temporada, el càsting?
Crec que sí, pel que diuen és un càsting encara millor que l'altra temporada. I això que és difícil perquè hi havia personatges molt de reality, que és el que al final ens agrada i que a TV3 els costa una mica trobar aquest tipus de persones que puguin sortir a la tele, en aquest cas a la plataforma, a veure si al final també ho posen en obert, que això els costa una mica més, però bé.
Molt bé, això a partir de demà i dilluns tinc entès que s'estrena un programa que jo crec que haurem d'estar molt pendents. Clar que jo no he vist res, no sé si has vist alguna cosa. No
tu hauràs d'estar pendent segur, perquè ja ho vam explicar al programa, que es van caure molt bé amb la Núria.
Ah, és veritat.
No, la segueixo molt amb tot el tema de...
Quina Núria? Perquè n'hi ha moltes de Núria.
La Núria Moliner, que va presentar Animals Arquitectes, que és un programa d'arquitectura, i que ara estrenarà Entre quatre parets aquest dilluns que ve, i és que aprofitant l'any que l'any que ve Barcelona serà la capital mundial de l'arquitectura, es fa aquest programa on visita diferents famosos per descobrir les seves cases, l'interiorisme i tot això.
Quins famosos sortiran?
Quines cases de famosos, Marta? Doncs mira, ho explicava així a la promoció que feia al setembre al Tot es mou.
Entre quatre parets.
Quina il·lusió, això. Estem engrescadíssimes amb aquest projecte perquè tothom ens fa curiositat veure com viuen les persones del nostre voltant o persones que admirem, persones que coneixem. És a dir, anem a veure les llars de personalitats rellevants i emergents de l'escena cultural catalana i veiem com és casa seva i allò és el retrat de la seva personalitat. En aquest nou programa Entre quatre parets, doncs, hem anat a aquesta casa d'un futbolista que precisament no és la casa que esperaríem.
Qui és aquest futbolista?
Home,
però...
Ja ho saps, ja ho saps.
No, no tothom
ho sap, eh? Crec que ho havíem dit.
Ai, jo no ho recordava, eh?
Recordem.
Jo no recordo mai res.
Ja doncs tenim la resposta.
És que...
Què ha caigut?
El futbolista és...
Déu meu, quin neguit.
Bojan Kirkić.
Home, Bojan.
Bojan, estàs bé, has caigut al terra.
Pobre Bojan. Posi gel.
Està actiu aquest senyor o ja no juga?
No.
Què és d'ell?
Treballa al Barça.
Treballa a la junta de la porta.
Sí, vale. Té un despatx allà
doncs al camp del Barça. Doncs em ve molt a aquest episodi, perquè ella té tota la raó quan explica que anant a casa de la gent és que... quan més els coneixes.
Per què li agafes el braç a Marc Andreu?
Perquè no t'hi que me l'estimo, Marta.
Sents malament per
també
el Barça.
També li faig de vegades al Roger que...
Sí. És la típica senyora que agafa la gent quan parla, eh?
Com més gran es fa, la Juli, és com l'Abraham Oriols, és aquesta gent
ai, no,
que t'agafen...
Ho fa molt.
És invasiva, sí.
Que t'agafen i no et deixen ni parlar, i et van apretant fort, ells, si van explicant.
A mi m'encanta que ho facis, et fa tant personatge.
La Núria farà un gran programa ahir. A mi ella em cau genial i crec que serà molt interessant, de veritat. I em va preguntar si podia anar a casa meva o a casa del Roger.
I què vau dir? Per què vau dir que no?
Jo, ara? Perquè visc a casa dels meus pares.
I el Roger?
I jo, perquè viu a casa dels seus pares.
Jo vaig contestar això?
Jo vaig respondre per tu, bueno, que soc doncs, la teva mare. Sí. Que...
No ens ha convidat a nosaltres a casa seva com perquè hi vagi un programa, en el cas del Roger.
Bueno, jo ho vaig explicar l'altre dia, que ens va enviar una selfie, vam veure un quadre d'Angelets i la Marta i jo vam tenir la revelació que no sabíem res del lloc on vivia el Roger.
Et dic una cosa, sort que no ve a casa la Núria, perquè, clar, comparat amb Bojan i tots els noms
però
que estic veient
que potser
aquí...
Però ha dit que tindrem sorpreses. No? O sigui que potser no són aquestes cases que ens esperem.
Ja.
Potser són cases...
Normals.
Modestes, no?
O no ho sé, o que són peculiars, o que no són la típica clar. Mansió. Què t'esperes tu d'un futbolista?
Jo crec
la
que
típica
Bojan...
mansió així com enorme. Minimalista, piscineta, sí, no?
O sigui, jo crec que a la Núria el Bojan el va sorprendre per la sensibilitat, que això és una cosa molt típica del Bojan, que agrada, en general, el seu personatge ja públicament, no? Ens entra perquè és com un futbolista que no compleix gens els estereotips.
Potser no té la casa del típic futbolista i això és el que sorprèn.
I crec que li agrada el disseny i que de sobte potser tindrà una làmpara que tal, en comptes de tenir com... Això que dius tu, Marta, aquestes cases horribles que semblen dentistes que tenen els futbolistes.
A mi, mira, a mi si me les regalen.
No!
Cap lleig,
jo cap allà. Maleta i cap allà.
També entrarem a la casa de la Carol Rovira, el Bob Pop, el Peyu, entre molts altres noms.
El Peyu? Sí. Sorprèn molt que el Peyu s'hagi deixat a fer això.
Sí,
és
perquè...
que té una casa maca, eh?
Sí, però una cosa...
Maca.
Però ell és discret, en general,
maca,
eh? I les cabres?
Exacte.
Les ensenya.
Oh, les cabres no les té a casa.
Ah,
però allà al pati potser sí.
Però sí que és estrany, perquè ell és una mica gelós de la seva intimitat.
A mi m'està sorprenent, això.
Em ve molt de gust, eh?
És l'equivalent allò de la revista aquella El Mueble? El que van fer els Javis és el que tindrem aquí.
El meu somni.
Convideja una mica, no?
Sí.
Això m'agrada, eh? Però convideja, tot i que suposo que ella se centrarà més en l'arquitectura.
Segurament.
I que és interessant, de veritat, aprens de veritat. I ella, a més, és que ho explica d'una manera molt pedagògica.
S'entén molt bé.
Acaba de publicar un llibre, a més a més. 10 cases, 10 nits. Mare llibres, que a mi me'l va enviar.
Ve forta la promo per ella, eh? Dilluns estrena això i el llibre per Sant Jordi.
Té una feinada, pobra noia.
Doncs dilluns, dia 1, a la plataforma 3CAT. I, per cert, ahir, Roger, també va sortir la notícia. Ja ho deuràs haver entès per la sintonia, no, Roger?
Sí.
Per fi pots presentar Operación Triunfo.
No, que Prime Video ha confirmat que s'estrena ja aquest any la nova edició. Realment poques novetats hem pogut veure, només que ha canviat una mica el disseny del logotip i també una mica el disseny gràfic o l'entorn gràfic. I poca cosa més s'ha anunciat.
Fa pànic.
Sí.
Fa pànic, primer de tot, perquè la meitat de nens que hi entin hauran nascut el 2007... I després perquè
sí, que som
sempre
molt
hi ha el perill de que un exnòvio teu o algú que coneixes s'hi presenti i es foti famós.
També és veritat que el Tinet Rovira l'altre dia va respondre per la xarxa X que podien presentar-se persones més grans de 35 anys
sí,
i 40.
Sí, que es presentin i no els agafaran, però presentar-se es pot presentar tothom.
Bueno, sí, és veritat, a veure què acaba passant, però sí que agrada molt aquest ambient, no?, que es vegi colònies i que passin coses entre ells, com hem vist a l'edició de 2023. Doncs res, de moment sabem poca cosa, sabem que la productora està buscant equip per tirar el programa endavant. Hi ha els rumors de Twitter, que ja veus quina és la font, que es podria estrenar cap a finals d'octubre, que s'allargaria fins al gener, però res confirmat encara.
Però seria probable, perquè
seria probable.
Són molt els timings.
I ara l'estiu començar amb els càstings, com es va fer el 2023. Uh-huh. Una mica seran aquests els timings.
Hi ha ganes
d'OT?
O la gent encara està empatxada?
Jo
què detecteu
jo
vosaltres?
Estic plena.
Sí que és veritat que quan comenci ja tot canviarà i tothom tindrà ganes de veure el
tothom
format.
Tothom estarà ben enganxat una altra vegada.
Sí, l'han deixat descansar més aquest any, realment, un any i mig.
I la cosa bona d'Operació en Triunfo és que fins i tot a l'edició on estàs més empatxat fa molt èxit.
També.
I també veurem si s'estrenen altres formats de música que estiguin en paral·lel
home,
a Operació en Triunfo.
Home, ha de sortir immediatament. El que passa és que si no es foten les piles és que sortirà tal qual en el mateix moment.
No, jo crec que surt una mica més tard, Eufòria.
Sí,
Eufòria pensa que sempre ha sortit després del Nadal, normalment, no? Crec que febrer o març comença i llavors acaba amb el concert a Palau Sant
Jordi. Clar, acabarà OT i començarà Eufòria, potser.
Molt bé, per reenganxar a l'audiència, està molt bé, la veritat. Ahir, per cert, l'audiència va veure acabar un programa que vosaltres no haureu vist, però jo una mica sí, que es diu Bake Off Famosos al Horno.
El ganador o ganadora de la segunda temporada de Bake Off Famosos al Horno es Mario Marzo.
Ja ho sentiu, va guanyar Mario Marzo, que és
una
televisió espanyola,
a
més un format que feien després de la Revuelta, i que ahir va arribar a la seva final amb el guanyador, aquest actor, el Mario Marzo, i també músic, i realment va ser el programa més vist de tots els que han fet, amb un 11,7%. I per què vull parlar d'aquest programa?
Marc Andreu, Mario Marzo és aquell noi de Los Protegidos.
Clar.
Digue, haver-m'ho dit abans, noi, que hi connecto ara. Ui, que fort. I després ha fet molta trajectòria com a influencer i com a comunicador.
Sí,
és un tio que té, a més dos bessons i sempre fa vídeos explicant com és la vida amb dos bessons.
Mira que m'havia quedat jo amb aquell pentinat que portava com en Justin Bieber, eh? Mira,
sí.
Reconnecto. Molt bé.
Doncs aquest va ser el guanyador, però això només era una excusa per explicar-vos que fa uns dies Paula Gono va anar Ui, massa...
No, perdona. Què hem de fer?
Com
un Masterchef de pastisseria.
Vale. I una mica més edulcorat, diguéssim, que no hi ha tanta polèmica, tot és molt happy. Tot
I
vas allà
el jurat com és?
El jurat són professionals, són reposters professionals. Realment no són
tan vistosos. Protagonistes, no?
Exacte. Uh-huh. Doncs aquesta és la segona temporada que es fa a Televisió Espanyola, però se'n va fer una el 2021 a Prime Video, on hi va participar, com deia, Paula Gono.
El nombre es el bizcocho de mi chía.
¿De mi chía?
Sí.
No. Mi chía.
Y a mí eso vegana.
Como lleva chía, me apetece chía. Perdón.
El primer pastelero en abandonar Celebrity Bake Off España es Paula Gono. Lo siento.
Me voy de Bake Off tranquila, contenta con lo que he hecho. Creo que al menos la intención ha sido ponerle el toque Bake Off a todos los platos, así que me voy contenta.
Ens la van xutar de seguida, no?
El primer programa va anar a casa, però aquí és secret amagat, hi ha gat amagat, realment.
Per què?
Perquè ella va explicar en un podcast, El Patio de Satán, com eren les interioritats d'aquest programa que va gravar el 2021.
Bueno, la cosa és que dura un capítol. I jo me frustré un montón. Porque yo, sinceramente, soy muy poco competitiva. Pero una cosa es no ser competitiva y otra es... que públicamente algo que también tiene que ver con tu trabajo...
El ego y la soberbia. Y se
claro, ¿no? Y que estás dejando de ganar dinero. Al final es tu curro, ¿no? Mola llegar hasta el final, no tanto por la competitividad, que en mi caso no es, pero sí por dar una buena imagen, ¿sabes?
En aquella edició també hi participava Esperanza Aguirre, Andrés Belencoso, Chenó i Yolanda Ramos. Però per què ella va ser la primera expulsada? Així ho explica.
Se suponía que en el primero echaban a Esperanza porque ya había dicho que ok, pero que solo un capítulo, ¿no? En plan, yo no voy a estar aquí haciendo pastelitos toda la temporada.
Como en Massinger.
Parece ser que luego le gustó un poco y a lo mejor pues, se quiso quedar un segundo. Entonces a mí me iban a echar la segunda, pero al final la echaron ahí a la segunda y me la primera.
¿Y estaba pactado el orden de expulsión?
Yo no sé cómo funciona, pero a mí es lo que me dijeron. Cuando a mí me dicen que soy la expulsada... Hay un parón de, no sé, 2 horas de descanso y todo el mundo me decía como estamos flipando porque no entendemos. El contexto es que la primera prueba por la que a mí me expulsan es un bizcocho que yo ya había estado practicando en mi casa un mes con la receta que yo sabía ya la receta y que teníamos todos la receta en el cajón. Entonces de repente me empiezan a decir un montón de concursantes que cuántos capítulos firmé yo. Y digo, ¿cómo que cuántos capítulos firmé yo? Pues ninguno.
I aquí salten les alarmes de la Paula Gono. Què vol dir quants capítols va firmar ella? Quin contracte era aquest? Tampoc és estrany que la tele funciona així i firmes per tants capítols.
Però ella ho sabia o no ho sabia? Mm-hmm.
El tema és que estic explicant tot això.
Tot això.
Clar, no, perquè normalment hi ha clàusules.
Segur se les està saltant,
i
seguríssim.
I fa 3 anys que es va fer el programa, normalment durant més temps. De fet, segueix explicant molt més ella, eh? No calla.
Que o sea que te ha hecho el contrato es imbécil porque aquí todos hemos firmado un mínimo de contratos. Bueno, no diré nombres, ¿no? Pero igual, tampoco me acuerdo exactamente. Pero fulanita, que había firmado... tanto por capítulo, pero con un mínimo de 5 capítulos, como que hasta el quinto no la pueden echar. Entonces tú ya te aseguras que si estás cobrando 15.000 por capítulo, pues hasta el 6 vas a estar llevándote eso semanalmente. Pero yo dije, soy la única influencer de todo el grupo, entonces claro, por el precio de un capítulo se van a llevar la promo de todo el programa por mi parte. No, pero porque tengo acciones que hacer, aunque me hayan echado. Y entonces ahí me rayé y dije, buah, es que la tele es otra cosa.
No... té pans de llengua, ho explica tot.
Paula, molt a favor que siguis així. Però, no, filtres, però... que potser no arribaran conseqüències, clar, clar. Però clar, nosaltres ben agraïts que et serveixi tot aquest té, aquesta noia.
També et dic que aquest podcast ja fa setmanes que està posat a, pujat a YouTube i encara no hi ha hagut cap repercussió.
Públicament, però devia haver-hi unes
clarades. Un correu electrònic
diré que la tenim a Corea ara mateix, a la Paula Gonu,
Sí? Però no anava a Bali.
Sí, però des d'allà deu anar fent viatges, també. Ah. O sigui, clar, port base, Bali, però es va movent.
I va fent escapadeta.
I a la segona foto de l'últim recull que ha penjat a Instagram...
Sort que tenim, Marta.
Sí, sempre pendent.
És que saps allò? Era una notícia, no notícia, això. I dic, a veure quan ho puc colar. I gràcies, Marc Andreu, perquè és la perfecta excusa. Doncs hi surt qui sembla que és el seu nòvio.
I tant, si és el seu nòvio...
Que en fa videollos i ens va dir que es deia Álvaro.
I tira de pantaló bagui a l'obèstia, de pantaló molt ample, com
tots dos. Tots dos, sí, sí. Per tant, sembla que és un viatge de parella i que ell ha estat gaudint moltíssim, que li encanta el menjar que es fa a Corea i que en vol aprendre. I d'aquí no res és el seu aniversari, per cert.
I suposo que ens anirà informant de com té la casa.
També d'aquí res és l'aniversari de l'Aina Ostrell, del Roger Carandell. I d'aquí molt poquet també, Laura Escanes.
Correcte.
Bé, ara farem una pausa. Falten 3 minuts per 3 quarts d'una del migdia i saludarem en Víctor Navarro per comentar tots els temes de la Lewandowska i també la Núria Conillera. Gràcies, Marc Andreu.
Adéu, guapíssim.
Molt bé, molt bé.
Que no surti d'aquí amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
I no ens en recordem que hem de tornar de publicitat, eh?
Cert.
Víctor Navarro, molt bon dia.
Bon dia als tres, com esteu?
Molt bé, i tu?
Bé, aquí, passant el migdia.
Molt bé. Com et divertim, també, eh?
Sí,
sí, perquè la conversa era interessant.
Tornàvem a ser amb el tema del sexe al carrer, que ens hem quedat un punt enquistats des de fa
temps. Demà, ja ho avanço, que demà amb en Pau Espart abordarem aquest tema de si és legal practicar sexe al carrer, sobretot a la ciutat de Barcelona.
Aquí hi ha matisos.
Perquè no està tan prohibit com sembla.
Potser comarques està permès. Me salvo!
Cada poble té la seva pròpia ordenança i un advocat ens ha enviat un informe, vull dir, amb el cas estudiat, i demà en Pau Espart ens la baixarà perquè l'entenguem.
L'advocat ens ha dit que Catalunya es mereix més que l'explicació que vam donar la setmana passada.
Hi ha una preocupació generalitzada.
Sí, hi ha molt neguit amb aquest tema. I més aquest any, que tothom ha estat tan catxundo, són coses que s'han de deixar ben clares, que no hi hagi confusió.
I serà una primavera molt potent.
No, jo estic... Avui m'he llevat estressada.
No, no, hi ha una de pol·len.
Bueno, i amb les pluges i tot, ara amb el sol, demà ja surt el sol, eh?
Es ve d'enxancament que la que hi hagi un raig de sol, la gent fotrà les terrasses.
Jo ja ho he vist.
Això és com el desconfinament, no?
Sí, igual. Jo ho he notat avui a l'autopista, que tothom anava morrat, sense deixar la distància de seguretat.
S'haurà de vigilar moltíssim.
És clau de la vigilància.
No, no, és molt important. Víctor, escolta'm, abans de res, tu m'has passat un vídeo just abans d'entrar, que el vull posar un moment.
Moment, no. I said many times they're angry with me because I lift my arms and I shout them, and but this for myself, for the adrenaline.
Suposo que sona aquesta veu. La veu de...
Tot i l'anglès són.
Pep Guardiola.
Ara.
No se sent del tot bé. Jo també vaig justet d'anglès, llavors no sé què estava explicant exactament aquí. Vull dir que
no, perquè està és descontext total, perquè és una xerrada a Dubai de Pep Guardiola, que van fer un esdeveniment Esquire, la revista, amb New Cop, que és la botiga que hem parlat del seu fill, de Màrius Guardiola, i llavors aquest cap de setmana, que hi havia aturada de seleccions, no jugava al Manchester City, doncs hi va donar festa als jugadors que no estaven amb les seleccions, va anar Guardiola a Dubai.
Pep Guardiola, que fa un parell de setmanes va venir el dentista aquí a Barcelona.
Ah, sí.
En els dentistes que els hi van fer, que li van fer els bràquets de Tugells a la Lamine Yamal, i que us recordo que són parents de la exnòvia de Joan Margarit de Tugells.
Sí, m'han dit.
Déu-n'hi-do,
potser el dibuix és ampli, però,
sí,
però queda molt clar.
Queda molt recollit. Clar. Jo ho explico perquè sé que hi ha gent, sé que hi ha oientat, que això ho valora.
I tu imagina't agafant un avió privat per anar al dentista a Barcelona.
Clar que sí.
Home, devia aprofitar
per veure gent. No?
Aprofita.
No, i que el dentista és superdelicat. Has d'escollir molt bé el dentista.
I que aquí
vas,
està
no
casa seva.
Lloc.
Sí, és casa, això.
És casa.
De la família,
i a veure, estem parlant d'un tio que baixava només per fotre's un dinar al Botafumeiro, no? Vull dir, ja no ve d'aquí.
Bueno, però veia la dona, sopava amb ella i tal, veia la família, a la filla petita.
Per tant, aquí ens hem d'imaginar, en aquest cas, que ha anat a Dubai perquè en Màrius li diu, papa, sí, vine, fes una mica de suport a la marca i et faran una entrevista, perquè això era, entenc, com en una de les botigues.
Sí, una gran xerrada.
Una xerrada.
Jo no sé si els assistents pagaven o no, a vegades hi ha xerrades que paguen molts calés, però una xerrada important allà, i clar, Pep Guardiola, que és una figura mundial i que, a més, en aquestes xerrades, doncs, imagina't les ganes que tindran d'escoltar-lo i, sobretot, que vagi allà i a veure si el seu fill té la botiga allà és pels seus contactes amb els països àrabs. Vull dir, ja està un club que és propietat d'un país àrab i té, bueno, doncs moltíssims contactes i per això han obert aquella botiga, que està anant molt bé, m'expliquen que va molt bé, que és un gran negoci, que van començar a Barcelona al Portal de l'Àngel i mira, ara estan
venen
allà.
Venen bambes.
Bambes, que models que alguns ja no els trobes i que ells tenen, doncs suposo que compren de diversos llocs del món i les venen, les porten a les seves botigues i allà trobes models que ja no veus ni tan sols a internet.
Sí, sí. Això a Can Guardiola, però atenció, perquè per altra banda han estat uns dies complicats, i ara ho comentàvem, a Can Cunillera Hernández, sobretot a la Núria, no? Com està?
En teoria ara bé, està millor, i a més en aquest mes de març, que celebren els 13 anys que porten junts, és el mes del seu aniversari, doncs va patir una intoxicació ella. Bueno, Xavi Hernández i ella.
Però, Xavi també.
De marís.
De marís. El marís s'ha d'anar molt, 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 molt en compte.
Però és que no pots anar en compte, senzillament. Sí, tens clar. La intoxicació.
O t'enganxa o no t'enganxa.
Tot i que la meva parella sempre diu que ell sap notar quan no està bo. I llavors el que fa automàticament és escopir-lo i així no s'intoxica mai.
És que ell també
té un bon paladar, té un bon paladar.
Jo no, un glob d'aigua.
Ah, jo sempre m'ho passo.
Tot cap a dins.
Tu ja ho tens tot a dintre i ell escopint el marís com un forat.
Sí, exacte, jo no penso tant.
S'ha de vigilar sobretot perquè després d'aquesta mena d'intoxicacions pot produir-te al·lèrgia al marís, que això li va passar a la meva cunyada. Avui estem tirant molt de històries.
No, històries de proximitat.
Sabem a on es van intoxicar, perquè una cosa és si et passa a casa i l'altra si et passa a un restaurant, eh?
Jo crec que s'ha de trucar al restaurant, si et passa.
És que
s'ha d'avisar.
S'ha d'avisar.
I a l'hospital t'ho demanen.
Però ho porten amb discreció.
I a sobre investigacions,
Els porten amb discreció. No, no,
l'altre dia es va intoxicar amb ceviche una companya meva, l'Helena Condis, i no, no diu el lloc, a més en antena.
No, home, no, estic d'acord, no dius en antena.
Clar, i aquell restaurant, quan es va assabentar, a més li van dir, vine un altre dia, et convidem, per compensar. Imagino que a Núria li ha passat el mateix.
Per compensar, per altra banda, tampoc cal que es faci públic, perquè el restaurant potser no en té la culpa de tot. De vegades és el proveïdor que et porta unes ostres que estaven en mal estat.
Depèn de la mania que tinguis al restaurant.
I així poden investigar i que no es torni a repetir.
I ella va demanar ajut, com fa molt bé Núria, als seus seguidors, idees per combatre aquesta intoxicació. I bueno, suposo que li enviarien missatges i llavors ha penjat avui tots els medicaments.
I mentrestant, en Xavi, com el tenim?
El tenim bé, que jo sàpiga bé. A més, amb ganes, fa poc ha parlat per primera vegada tot aquest any i ja diu que la temporada vinent entrenarà. Per tant, tindrem menys viatges dels que veiem com al Loro Park.
Llàstima. A Tenerife, ara fa Tenerife. Que no va a Tenerife.
Fa 54 minuts en Xavi ha fet repost, evidentment, d'una story de Núria Cunillera, perquè si no, ell no sap publicar res a Instagram.
Ell no sap que pot publicar.
I gràcies a això hem sabut que van anar a fer unes copes, per tant, es deuen trobar millor.
Home, sí, perquè una copa, si estàs intoxicat, no, et pot matar,
No.
Etiqueta també Fernando Solanas, Víctor.
Ah, és el representant. Un dels representants.
D'en Xavi.
Sí.
Ara deu anar liat.
Al costat de l'Arturo Canales. Sí.
Bueno, ara deu estar buscant-li equip o ja deuen de trobar l'equip.
Segurament
Mercato.
Lo deia a la nit seria per això, sí.
I llavors hi ha un altre tema que també hem de comentar, que és que la Lewandowska ha parlat a Vanitatis amb una entrevista força llarga on ha explicat això, com s'està adaptant a Barcelona.
Ah, que he de tirar jo, no? Sí, sí. Vale, sí. A Barcelona, que diu que li encanta la ciutat i que, a més, és que és el gran titular, però que la gent ha de saber que és...
És important, sí.
Clar, que ja li agrada perquè ningú la jutja com va vestida i que normalment va amb leggings, que és veritat, jo me la trobo moltes vegades perquè estic al costat del seu gimnàs i llavors sempre passeja i és veritat, no sabia que es fixava en això, però que ningú la jutja per portar leggings, a mi em sembla bé. També diu que no troba falta gaire la família i amics de Polònia perquè hi van sovint, és que, de fet, aquest cap de setmana han estat a Polònia, perquè el seu marit juga amb la selecció, ha jugat amb la selecció del seu país, llavors han anat allà i sempre veuen els amics.
Clar.
I que ja tenien ganes de jugar a la Lliga, o sigui, Lewandowski volia jugar aquí, que és veritat que els primers anys se'l relacionava amb el Real Madrid, ara fitxat pel Barça, però tenia ganes de venir, diguem, aquí, a gaudir de la gastronomia, del clima, de tot.
Tu has estat mai a Polònia?
No, mai. Tu?
Jo vaig viure allà una època.
Crec que la Lewandowska és la...
A veure, és que clar... Quants temps? Quants dies?
Una època.
20 dies.
20 dies allà vivint a casa d'una polonesa, al costat de Varsovia, en un poble molt petit.
Crec que mai ningú havia dit sobre Barcelona, que s'han dit moltíssimes coses, que és una ciutat bonica perquè sempre pots portar leggings i ningú et jutja.
Bueno, és una gran descripció.
A mi m'agrada que sigui pionera.
On et criden l'atenció?
No ho sé.
Perdoni, senyora, aquests leggings en aquesta ciutat...
Però això és un discurs prou establert,
però, perdona, què passa amb els leggings? Quin és el problema?
Bé, que s'entén que és una roba més d'esport i que normalment potser hauries d'anar més arregladeta, però això és com la gent que viu en un poble de... Un poble, per dir alguna cosa, de 50.000 habitants, que no és ni un poble, i li sembla que en el seu poble no pot anar vestit com ell voldria. Que és com, home, pots anar com vulguis. De fet,
sí,
tot,
però
et miren
més,
importa.
Eh? Diré una cosa,
home,
els pobles...
Sí, clar.
I en aquest país també passa.
Et poden jutjar més.
Jutjar més. Barcelona ja veus cada quadro que dius, escolta'm, és igual, que la gent vagi com vulgui.
Exacte. Sí, però la gent m'ho explica d'una manera que sembla que si estàs a Cardedeu passejant, em depèn de què, hagi de venir la policia.
No, home, no.
Us asseguro que és igual com
ja
vagis, que no ve
la policia.
Jo fotiats que estic a la Garjola.
La policia de la moda.
No, el cos policial de Cardedeu és limitat. Clar, no hi ha tants agents per controlar.
M'han agafat per altres coses, eh? Però per la moda mai.
Bueno, les altres coses...
És de diversió, bé. Víctor, sempre.
I ella i també explica una cosa curiosa, que ella havia estudiat nutrició. Mm. Llavors, ella li feia els àpats al seu marit per un tema de controlar la nutrició, sobretot al món de l'esport, i quan era jugador al Bayern. Llavors, els companys al vestidor van provar alguna de les coses que li preparava, li agradaven i li demanaven si els hi podia fer per tots els seus companys. Llavors ella va dir, ostres, doncs aquí puc tenir una possibilitat de negoci. Llavors també es va ficar en aquest món. Ara s'ha ficat, aquí ho sabem, amb el gimnàs, però ja venia un emprenedor.
I com va la salsa? La bachata?
La bachata, molt bé, molt bé. Està bé, està recuperada d'aquella operació del canell.
És
està
veritat.
Completament recuperada. I mira, la sessió de fotos de Vanitatis és al gimnàs i a casa seva a Castelldefels, que s'han comprat una casa per
sobre. Ah, el gimnàs. Va com un tiro, eh?
Sí.
És que va on com és, un exactament?
Aquí quin carrer?
Balmes amb Diputació.
Ah, bona zona, molt bé.
Costat Bassós i això. Va fa baixada. Sí, baixos a l'esquerra, allà. Eden Studios. Està molt bé, moltes influencers van. Jo crec perquè les conviden, clar, també.
I escolta'm, ja per acabar, Víctor, vaig veure... Clar, tu ets les úniques persones que penja stories a WhatsApp, almenys en el meu.
Sí.
En el meu WhatsApp. I vaig veure que ahir vas compartir una imatge d'en Pedri a la casa del llibre.
Perquè la meva tieta ho veu.
Que mono.
Una gent de la família.
Ja, ets tan mono, Víctor.
És que és... Tan maco.
Perquè no tenen Instagram. Ja,
quan és el teu aniversari, Víctor?
3 de juny.
I farà 28 anys.
Per què m'ho esteu preguntant tant últimament? No
perquè no sé, tens cara de març.
No, de juny.
De juny, perfecte.
De juny.
Apuntat al calendari del que no sortirà aquí.
Llavors soc quin signe? A veure si ho saps. 3 de juny.
Ets bessó. Sí. Ets bessó, sí.
Gèminis, sí.
Que fort que ho sàpigues, això.
M'ha costat, eh? He fallat.
No, però està bé.
Puc demanar o si heu acabat el tema
del
Roger?
Sí,
ja
no, no, és que queda un minut.
I què m'encaixa més, Capricor? No.
No ho sé, Lleó.
Pedri.
S'està enfadant en Roger.
No, perquè busca, hem de marxar d'aquí un minut exacte o menys. Ah. I el Pedri ahir era a la casa del llibre.
Sí, que
fent
va.
Què? Amb un llibre a la mà?
Pedri, la llegenda de les botes d'oro.
Un llibre de dibuixos que crec que no ha il·lustrat ell.
Els pares infants, amb moltes il·lustracions, per Sant Jordi. I amb el Plàtano de Canàries, que el patrocina, doncs, a pagar la festa i fan aquest llibre.
Perquè
el Plàtano
de Canàries... El mateix.
Per el Plàtano de Canàries, la marca, que és de Canàries, llavors el patrocina.
Però llavors hi havia plàtans allà.
Li diuen Platanito, no?
Sí, no, a favor del Plàtano de Canàries. Però vull dir que ell sap d'emportar els plàtans a tot arreu.
No, però perquè suposo que han invertit diners en el llibre i hi havia plàtans allà a la casa del llibre.
Jo t'ho dic, està ell amb un llibre...
I molt bons, sí, sí, i els plàtans. I ha presentat el llibre, està molt content i estava feliç.
Pedri, la leyenda de les botes d'oro.
Per Sant Jordi.
Primer llibre. Amputades i ell.
Que vagi molt bé.
Gràcies, que vagi bé la setmana.
Ara tornem.
Comença bé el dia cuidant-te per dins amb Activia. Esmorza el nou Activia Kefir. És boníssim. T'agradarà a tu i al teu interior. I a més, la seva recepta única conté llevats de kèfir i probiòtics naturals que arriben vius a la teva microbiota. Activia. Tot comença dins.